Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El 25 de gener d'aquest any, el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Itàlia a pagar una indemnització de 18.000 euros a una jove americana, l'Amanda Knox. L'Amanda s'havia fet famosa contra la seva voluntat. És guapa i té els ulls blaus i va ser presentada com una assassina despietada. Havia passat 4 anys en una presó italiana acusada de matar a ganivetades una companya de pis. La pròpia justícia italiana la va acabar absolent després d'un llarg calvari policial i judicial. El Tribunal Europeu va condemnar Itàlia perquè el primer interrogatori li van fer sense advocat i sense traductor. El Tribunal de Drets Humans també estirava les orelles a Itàlia perquè no van investigar les denúncies de la noia que afirmava que els primers dies de la detenció la policia li havia pegat repetidament i no l'havien deixat dormir.
Hi ha qui creu en la meva innocència i també qui creu que sóc culpable. No hi ha mitges tintes. Si sóc culpable, significa que sóc la més temible de les criatures perquè no sóc la sospitosa més òbvia. Però, per una altra banda, si sóc innocent, significa que tots som vulnerables i aquest és el malson de tots. O sóc una psicòpata amb pell de xai, o sóc com tu.
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aquestes paraules que acabem de sentir les diu Amanda Knox al documental que hi ha sobre el seu cas a Netflix. Us el recomano de debò. Avui recordarem el cas de l'Amanda Knox, o potser hauríem de dir el cas de la Meredith Kercher, que va ser la víctima. Els mitjans de comunicació, amb les negligències de la policia, del fiscal i de la justícia italiana, van fer de l'Amanda una estrella criminal i despietada, i al final va ser absolta. Explicant el cas, crec que veurem per què passen aquestes coses i potser podrem posar una miqueta de llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Som a la ciutat de Perusa, Perugia en italià. Una ciutat de 160.000 habitants de la regió d'Úmbria, a 170 quilòmetres de Roma. És divendres 2 de novembre de 2007. Perusa és plena de vida. Conserva amb orgull la mescla de períodes històrics que va viure i és un dels principals centres estudiantils del país. Hi ha la Universitat per Estrangers, sí, es diu així, i és una universitat creada per rebre gent de tot el món que vol estudiar a Itàlia, un dels països amb més glamour del planeta. Però en aquesta bella ciutat italiana també hi ha dies foscos.
Davinieri Perugia, comunque via della pergola numero 7. E lui richiedente si chiama Amanda. Amanda Canox.
La policia de Perusa rep un avís que hi ha una noia morta al número 7 del carrer de la Via de la Pèrgola. Minuts més tard, passades les 3 de la tarda, una patrulla de la policia arriba a la casa. És una casa normal, estil mediterrani, construïda fa anys. Perusa és una d'aquelles ciutats típiques que sempre surten a les pel·lícules italianes. Està construïda sobre d'una muntanya i moltes de les cases sembla que pengin en l'aire. La casa on va passar tot és una d'aquestes que sembla que pengen i té unes vistes fantàstiques. En arribar a la casa, la policia hi troba dues persones que els esperen a fora, un noi i una noia, joves i rossos. Ella té els ulls blaus, ell és una mica més alt i porta ulleres, cabells curts. Tots dos són prou guapos com per semblar models, però no ho són. Són estudiants per als qui acaba de començar un malson. La casa està de cap per avall, molt desendreçada. Una de les finestres està trencada i hi ha vidres per tot arreu. Al lavabo hi ha gotes de sang a la pica i a la catifeta que queda al terra quan surts de la dutxa hi ha una taca de sang més gran. Algú ha fet servir el vàter i no ha estirat la cadena. Hi ha restes de la defecació. La porta d'una habitació està tancada. L'obren. A dins, sang per tot arreu. A la paret s'hi veu la marca d'uns dits ensangonats. Al terra, al costat del llit, hi ha uns sostenidors plens de sang i un edredó grisós que tapa un cos. Només un peu en queda el descobert. A sota hi ha una noia morta. És la Meredith Kercher, la jove que ocupava aquesta habitació, una noia britànica de 22 anys. Ha sigut atacada amb crueltat. Té una ganivetada enorme al coll. Els investigadors tenen moltes evidències a recollir. Pel desordre en què es troba la casa, les restes de sang i l'estat del cos, creuen que serà probable trobar restes biològiques de l'atacant. Avisen l'equip de la policia científica de Perusa i el fiscal, un senyor d'aparença venerable que tindrà un paper protagonista en aquesta història. Però no poden treballar tranquils perquè comença a arribar gent al lloc dels fets. Càmeres i curiosos. Som al país dels paparazzis i aquesta història n'atraurà molts de paparazzis. Els periodistes es convertiran en part lamentablement important i en algun moment creadora d'aquesta història. La noia assassinada era anglesa i per això no només arribaran a Perusa periodistes italians, sinó també anglesos i gent de tot el món. Aquell divendres, 2 de novembre de 2007, els primers periodistes que arriben retraten i filmen exhaustivament la jove parella que hi ha a fora de la casa. Es comencen a fixar en la noia, una americana d'ulls blaus. S'assabenten de seguida que és la companya de pis de la jove que acaben de trobar a sota d'un edredó. Ves a saber qui va ser el primer de dir-ho, però comencen a destacar el que agafarà força a les cròniques del dia. Els periodistes i el propi fiscal diuen que aquella noia nord-americana tenia a la seva cara una expressió completament inexpressiva. Els periodistes i curiosos també es fixen en el que els sembla una forma estranya de comportament de la parelleta. Aquella noia nord-americana i el seu nòvio italià no paren de fer-se petons contínuament. Els que observen i xafardegen no veuen en ells cap senyal de dol ni de tristesa. Entre els periodistes que han arribat hi ha l'enviat especial del Daily Mail, anomenat Nick Pisa.
Els italians estaven sota una gran pressió internacional i volien demostrar que eren capaços d'ocupar-se d'un cas d'aquella magnitud.
Nick Pisa va rebre un tracte especial per part de la fiscalia i se li va permetre accedir a llocs i a informacions que els altres periodistes s'havien de mirar de lluny. Segurament li van facilitar aquest tracte perquè la víctima era anglesa. Qui era la Meredith Kercher? Ho explicaven els mitjans el dia següent i això és el que escrivien al Daily Mail.
La policia surt a la cacera de l'assassí després de trobar una estudiant britànica morta de forma acarnissada i mig despullada a Itàlia. Us informa Nick Pisa pel Daily Mail. Avui la policia italiana seguia recollint rastres al lloc dels fets on l'assassí va tallar el coll de la jove estudiant britànica. Meredith Kercher va ser trobada ahir mig despullada en una piscina de sang hores després d'haver abandonat una festa. Es va utilitzar un edredó per ocultar el cos de l'estudiant d'intercanvi de 21 anys. Els detectius busquen l'arma del crim, possiblement un ganivet o un tornavís. Aquella mateixa nit, la Meredith havia estat en una festa de la Universitat d'Estrangers de Perusa. Tot just un dia abans, la Meredith havia penjat fotografies a Facebook d'una festa de Halloween que havia celebrat amb els companys de la universitat. Les imatges mostren una Meredith somrient i feliç, sortint a les fotos amb amigues i alguns companys de sexe masculí. La televisió italiana acaba d'explicar que la Meredith duia unes setmanes festejant amb un jove italià. La policia ha indicat que el motiu del crim seria el robatori. La família de la víctima ha expressat que viatjarà a Itàlia tan aviat com el sigui possible. Kercher vivia amb dues companyes més, que aquella nit no van dormir a la casa. La víctima té tres germans grans, Estefania, John i Lyle, de 24, 28 i 30 anys. El mòbil de la víctima el va trobar una veïna al pati de casa seva, llançat un parell de cases més enllà. Kercher venia de bona família. Havia estudiat a una bona escola de Croydon, on se'ls assignava una educació de primera classe i on la matrícula valia 9.570 lliures l'any.
La família de la Meredith va arribar l'endemà mateix a Perusa i davant l'expectació mediàtica que s'havia aixecat van fer una roda de premsa. Els pares estaven seriosos i afectats i no van dir res. Va parlar una germana de la víctima, que va llegir una nota.
Res no et pot preparar per les notícies que vam rebre divendres a la tarda. Les paraules no poden descriure com ens sentim ara mateix. Estem devastats per la tràgica pèrdua de la nostra filla i germana Meredith. Sentim que no és una exageració dir que la Meredith va tocar les vides de tothom a qui va conèixer. Amb el seu optimisme, somriure i sentit de l'humor. Estimàvem la Meredith i encara l'estimem. I serà sempre part de la nostra família.
La policia i el fiscal van filtrar que la primera impressió que tenien, tal com s'havia trobat la casa, és que es tractava d'un robatori amb violència. Però quan surt l'autòpsia es revela un factor clau. La Meredith Kercher havia sigut violada abans de morir. A la vagina hi han quedat rastres d'ADN d'un home. També han detectat uns talls a la barbeta d'ella, que són petits i criden l'atenció perquè contrasten amb la brutalitat de les altres ferides. A més, aquelles ferides a la barbeta fan pensar a la policia que la noia podia haver estat víctima d'una mena de tortura o joc sexual. És aquest crim un robatori amb violència que ha acabat amb una violació? O hi ha alguna cosa més? Què en pensa el fiscal del cas Giuliano Magnini, un home que s'autodefineix com un gran catòlic i de conviccions fortes i amant de les investigacions de Sherlock Holmes? Després d'haver vist l'escena del crim, on el que més destaca és la gran i curiosa escampada de sang que hi ha a l'habitació i a tota la casa, el que els investigadors pensen és que pot haver sigut un robatori, però es desconcerta que l'autor o autors no s'hagin emportat res. La destrossa ha sigut molt gran i encara els quadre menys que un robatori hagués acabat amb una jove degollada. El fiscal Magnini reconeix que no s'ha tret del cap la imatge de la parella de joves que es feien petons prop de la casa. Qui són aquests dos joves? Ella és una americana, que és la companya de pis de la víctima. L'altre és el nòvio i, segons consta, són les persones que han avisat la policia. El fiscal, potser emulant Sherlock Holmes, fa una deducció que serà crucial. El cos de la jove estava cobert, tapat amb l'edredó. Segons la deducció del fiscal, aquell detall indicava que l'autora del crim era una dona, perquè havia mostrat una certa sensibilitat tapant el cadàver. Un gest que, segons el fiscal Magnini, un home no faria mai. Entre el detall de l'edredó tapant el cos i les petites ferides a la barbeta, el senyor fiscal se li posa entre cella i cella que hi ha hagut un joc sexual, que la Meredith s'hi va negar i per això la van matar. I després ho van desordenar tot per despistar els investigadors. El periodista del Daily Mail és el primer que difon aquella versió de la història. I si el cas de l'assassinat d'una estudiant anglesa que estava d'Erasmus a Itàlia ja havia cridat l'atenció, amb la versió que l'haurien matat per haver-se negat a participar en un joc sexual, la notícia va sortir de mare.
Aquí va ser quan la policia i la fiscalia van començar a explicar que havia sigut un crim grupal, un joc sexual que havia acabat malament. I vam aconseguir publicar-ho abans que ningú. Va ser una exclusiva i la vam fer arribar als titulars de tot el món. Veure el teu nom a primera plana, amb una gran història que tothom en parla, és una pujada d'adrenalina fantàstica. És, no sé, com tenir sexe o alguna cosa així.
Són paraules textuals del periodista Nick Pisa. El fiscal, continuant amb la seva perspicàcia investigadora que segurament envejaria el propi Sherlock, està convençut que a l'escena del crim s'ha desendreçat tot per despistar, perquè es vol desviar l'atenció dels investigadors, perquè no es fixin en la gent que podia tenir relació amb la víctima o amb la casa. A qui primer demana la seva col·laboració és a l'Amanda, la noia dels ulls blaus que amb el seu xicot han trucat a la policia. Vol fer-li unes preguntes, saber on era i què feia en el moment dels fets. Dos dies després de la mort de la Meredith, l'Amanda Knox explica el següent a la policia.
November 1st we stayed in. and we had dinner.
La nit del 1 de novembre ens vam quedar a casa, el Rafael i jo. I vam sopar, vam mirar una pel·lícula, vam fumar i vam tenir sexe. Estàvem junts. Ens vam fer carotes, simplement érem joves i fèiem tonteries junts. Vam fumar marihuana i el que això va fer, els meus records, va ser... Els va fer menys concrets, però no els va bloquejar ni els va canviar. Ens vam quedar a casa tota la nit.
Aquestes són declaracions que l'Amanda va fer en un programa de la cadena americana ABC News explicant què havia declarat.
El meu cap, el propietari del bar on treballo, a Patrick, em va escriure un missatge de text dient-me que aquella nit jo no havia d'anar a treballar. Em vaig alegrar i vaig pensar que ens quedaríem a casa. El matí següent vaig anar a casa a dutxar-me i a canviar-me de roba. En arribar, vaig veure que la porta principal estava oberta, però no em va semblar especialment estrany. Les àrees comuns estaven normals, o sigui que vaig pensar que tot estava bé. Vaig entrar i vaig anar cap al lavabo. Allà vaig veure les taques de sang a la pica, però eren només unes gotes. Podia ser qualsevol cosa. Jo mateixa m'havia foradat les orelles per posar-me 3 arracades feia pocs dies. Em vaig dutxar. I en sortir de la dutxa vaig veure la tovalloleta dels peus ensangonada. Això ja em va semblar més estrany. I, a part, vaig veure que el vàter, algú hi havia defecat i no havia estirat de la cadena. Allò sí que em va posar molt nerviosa. Llavors vaig anar a casa del Rafael a buscar-lo. Ell va venir i vam entrar junts a la casa. Vam veure que hi havia el vidre trencat i que tota la casa estava de cap per avall. Llavors... vam veure que la porta de la Meredith estava tancada. La vam cridar i no responia ningú. Vam intentar obrir i no vam poder, i llavors va ser quan vam trucar a la policia.
Aquesta va ser la primera declaració que l'Amanda va fer als investigadors. Per intentar trobar respostes, el fiscal Giuliano Magnini, l'admirador de Sherlock Holmes, li demana que l'acompanyi a la casa del crim. Allà obre un calaix de la cuina i li pregunta si hi falta algun ganivet. En aquest moment, l'Amanda es posa molt nerviosa. Es comença a donar cops contra les orelles amb les palmes de les mans i a moure's histèrica. Aquí és on comencen a dubtar de l'Amanda Knox.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Punxen el telèfon de l'Amanda i se li fa un seguiment exhaustiu. Els policies consideren que els dies posteriors al crim, el comportament de la jove i la seva parella és ben estrany. Tot just el dia després, l'Amanda i el seu xicot, el Rafaele, van anar a comprar roba interior per a ella i una venedora va sentir que parlaven del sexe salvatge que havien tingut la nit anterior, és a dir, la nit que va morir la Meredith. En escoltar les converses telefòniques de l'Amanda, creuen detectar que parla com si no hagués passat res. La nit del 5 de novembre, 4 dies després dels fets, citen el Rafaele a declarar. L'Amanda l'acompanya. A la sala d'espera hi ha més persones. Una d'elles és el noi amb qui festeja la Meredith, el Giacomo, a qui li crida molt l'atenció el comportament de l'Amanda, tant que veient l'actitud de la noia americana a la sala d'espera de la comissaria, va començar a pensar que tenia alguna cosa a veure amb el cas.
Jo tornava per us en tren. Havia passat uns dies a casa dels meus pares quan vaig rebre una trucada. Era una de les companyes de pis de la Meredith. Em va donar la sensació que l'estómac se'm sortiria per la boca. Feia només 2 dies que havia parlat amb ella i m'havia dit que tenia ganes de veure'm. El dia que em van citar per declarar a la comissaria de policia, l'Amanda també hi era i es comportava de forma estranya. El seu comportament em va començar a fer ballar el cap. En arribar l'Amanda, em va abraçar i em va dir que ho sentia molt. Les altres companyes de pis de l'Amanda estaven completament destrossades. Jo estava disgustat, però ella estava totalment tranquil·la, freda, sense emocions. Els seus ulls no transmetien cap tipus d'emoció, ni tristesa, ni res. Llavors vaig pensar que ella n'hauria pogut formar part. Vaig parlar amb uns amics seus just després i em van dir exactament el mateix. No ens entrava al cap que s'ho pogués prendre d'una forma tan calmada. Jo sabia que a l'Amanda no li agradava la Meredith, però mai hagués pensat que una cosa així podria passar.
Està clar que el comportament d'aquella noia nord-americana tenia els italians descol·locats. El fiscal admirador del Sherlock Holmes tenia la intuïció que l'Amanda no havia dit tota la veritat. Recordeu que estem al dia que van citar a declarar el Rafael Solecito, el nòvio de l'Amanda, i que l'Amanda el va acompanyar. Doncs a l'interrogatori pressionen el Rafael. Ell explica a la policia que aquella nit va dormir a casa seva amb l'Amanda. Però els investigadors no semblen tenir-ne prou amb aquesta resposta. El continuen interrogant, pressionant. Després d'hores allà dins, la realitat ja no estava tan clara dins del cap d'aquell noiet italià enamorat d'una yanqui. I de sobte, canvia completament la versió dels fets.
Ara us diré la veritat. No ho he fet fins ara perquè l'Amanda m'ho havia demanat. Tot el que ha dit fins ara és mentida. L'Amanda i jo vam anar al centre sobre les 6 de la tarda. Vam estar junts fins aproximadament 9:15. Llavors, jo me'n vaig anar cap a casa i l'Amanda va anar al Club Le Chic perquè es volia trobar amb els seus amics. Vaig menjar alguna cosa, no recordo el què. Vaig trucar al meu pare sobre les 11. L'Amanda encara no havia tornat. Vaig estar navegant amb l'ordinador fins aproximadament 1 de la matinada, quan l'Amanda va tornar. No recordo si anava vestida igual que quan havia marxat, ni tampoc recordo si vam tenir relacions sexuals. Aproximadament a 10:00 em va dir que anava a casa seva a dutxar-se i a canviar-se.
Els investigadors, després d'aquesta declaració, li diuen a l'Amanda que el seu xicot li ha donat l'esquena, que l'ha traït. Li demanen el telèfon mòbil per poder comprovar una sèrie de coses i troben un missatge de text de l'Amanda al seu cap, el responsable del bar Le Chic, Patrick Lumumba.
Ci vediamo più tardi. Buona serata.
Això en italià vol dir, igual que en català, ens veiem després o més tard. I aquí va ser on els investigadors van creure trobar la clau per acusar l'Amanda de no dir la veritat. Abans d'entrar en detalls, fem una recopilació del cas. Bona nit, Lídia Orriols.
Bona nit, Carles. El 2 de novembre, a mig matí, l'Amanda va a casa dutxar-se, veu taques de sang al lavabo i restes d'excrements al vàter. S'espanta i demana al seu nòvio, Rafael Solecito, que hi vagi. Quan tots dos són al pis, veuen que la porta de l'habitació de la Meredith Kercher està tancada. Truquen i la criden, però no respon. Intenten forçar-la, no aconsegueixen obrir-la i truquen a la policia. La policia arriba al migdia i descobreixen que la Meredith ha estat assassinada. La seva habitació està plena de sang. A la noia li han tallat el coll i fent-li l'autòpsia troben semen a la vagina de la víctima. També se li veuen uns talls estranys a la barbeta que els investigadors interpreten com una mena de tortura o joc sexual. La premsa anglesa publica que la Meredith va ser assassinada per haver-se negat a participar en un joc sexual i també es publiquen fotos de l'Amanda Knox i del seu nòvio, el Rafaele, fent-se petons mentre la policia escorcollava la casa del crim. En la primera declaració, l'Amanda diu que ella i el Rafaele van estar sempre junts a casa d'ell i que el propietari del bar on ella treballava guanyant-se uns diners, el Patrick Lumumba, li havia enviat un WhatsApp dient-li que aquella nit no calia que anés a treballar.
La resposta a aquest WhatsApp en què l'Amanda diu «ens veiem després» és el detall on la policia s'agafa per creure que l'Amanda menteix.
El Rafaele primer va declarar que la nit dels fets, ell i l'Amanda sempre van estar junts, però al cap d'unes quantes hores de declaració canvia la versió i diu que l'Amanda va anar al pub del Patrick Lumumba mentre ell anava cap a casa i que l'Amanda no va arribar al pis del Rafaele fins a 1:00 de la nit. El noi també diu, a preguntes de la policia, que no recorda si l'Amanda s'havia canviat de roba.
Entre el canvi de declaració de Rafaele i el missatge al telèfon, la policia pressiona l'Amanda. Ella es defensa dient que ha fet una traducció literal del «see you later», que seria un equivalent al castellà «hasta luego», termes que s'utilitzen per dir adeu i no només ens tornarem a veure en una estona. Però els investigadors, dirigits pel fiscal admirador de Sherlock Holmes, tenen la teoria que hi ha hagut un joc sexual que ha acabat malament, que l'autora del crim és una dona perquè ha tapat la víctima amb l'edredó i han posat el focus en l'Amanda, a qui interroguen durant hores. Recordeu que hem explicat al començar el capítol? L'Amanda va denunciar que la policia l'havia torturat pegant-li el cap i que la van tenir detinguda sense deixar-la dormir. No s'ha pogut provar. El Tribunal Europeu de Drets Humans, que sempre arriba tard, que ningú oblidi, va estirar les orelles a Itàlia perquè no s'havien investigat aquelles denúncies i va condemnar el fet que l'Amanda va declarar sense advocat i sense traductor. Què va declarar l'Amanda en aquelles circumstàncies? El 7 de novembre, una setmana després del crim, el diari italià Il Corriere della Sera treu en exclusiva la declaració de l'Amanda.
Vull explicar el que va passar perquè aquesta història em té completament pertorbada. I tinc molta por del senyor Patrick Lumumba. Ell i jo ens vam trobar després que jo escrivís el missatge de text dient «ens veiem més tard». Ens vam trobar a la pista de futbol a les 9 del vespre. D'allà vam anar a casa meva. No sé si la Meredith ja hi era o va venir després. No ho sé. Llavors, tot és molt borrós. Estàvem en una mena de festa improvisada, emborratxant-nos. I vam convidar la Meredith, que no va voler. Amb nosaltres també hi era el Raffaele. Només ens ho volíem passar bé. El Raffaele i jo vam anar a la meva habitació a tenir relacions. I la Meredith es va quedar sola amb en Lumumba. Al cap d'una estona la vaig sentir cridar. Va fer un crit desesperat i em vaig tapar les orelles per no sentir-la.
El mateix diari diuen que la declaració de l'Amanda Knox és confusa, d'on s'entén que la jove no diu tota la veritat. I es queden tan amples. L'Amanda diu que li té molta por al Patrick i explica que se'l va trobar al centre de Perusa 5 dies després del crim i que li va començar a fer preguntes sobre la investigació i si havia parlat amb els periodistes. Després, per acabar d'embolicar la confusió, el Corriere de la Sera diu que l'Amanda va dir això.
No recordo si el Rafael era amb mi o no al vespre. Només recordo haver-me despertat al seu llit de casa seva el dia següent.
I seguidament, la policia italiana deté Patrick Lumumba, Amanda Knox i Raffaele Sollecito, acusats de la mort de la Meredith Kercher, pendents que s'acabi la investigació. El matí següent a la detenció de l'Amanda, el Raffaele i el Patrick, els diaris anglesos obren amb aquests titulars.
La Foxy Noxy diu que va sentir la Meredith cridar i llavors es va tapar les orelles.
Una festa sexual entre estudiants que acaben assassinat.
El Daily Mail torna a anar un pas més enllà i publica la versió que la policia i el fiscal fan del relat.
L'Amanda hauria subjectat la Meredith fort contra el terra mentre la mataven. L'hauria agafat tan fort que les marques dels seus dits haurien quedat marcades al cos. Segons una de les amigues de Meredith, Sophie Parton, l'Amanda acostumava a portar homes a casa tot i sortir amb el Raffaele Sollecito. Un d'aquests homes, que feia poc que havia conegut, segons la mateixa Amanda, era molt estrany. Per això, aleguen que l'assassinat s'hauria produït després que Lumumba i Knox haguessin pres drogues i fossin sols a casa. Meredith hauria arribat i ells haurien intentat que s'unís al joc sexual sense èxit. Per això l'haurien agredit. Els tests toxicològics no han sortit encara, però s'han trobat plantes de marihuana al pati de la casa. Sollecito no seria a l'escena del crim, però se l'acusa d'haver mentit per proveir l'Amanda d'una coartada.
I el cas es fa famós a tot el món. Amanda Knox protagonitza moltes de les portades de diaris anglesos i el sensacionalisme es dispara. La Meredith va morir en una orgia sexual que va acabar malament. En aquell moment, l'Amanda Knox tenia diverses xarxes socials i la premsa comença a publicar-ne el seu contingut.
L'Amanda està estudiant escriptura creativa i per això té un blog on escriu històries de ficció. Una d'elles parla sobre una noia que és drogada i violada.
L'Amanda també té un nick a les xarxes, Foxy Noxy, nom amb el qual tots els mitjans s'hi comencen a referir. Foxy en anglès vol dir guineu, el que en castellà seria zorra, i es veu que Foxy i zorra tenen significats semblants en el context sexual. La figura de l'Amanda, com a assassina cruel i femme fatal, agafa forma.
Una de les imatges més publicades és una de l'Amanda en un viatge a Alemanya, agafant una metralladora amb un peu de foto escrit per ella mateixa en una de les seves xarxes socials que diu «Rendint homenatge al meu passat nazi».
Pel que fa al Raffaele, la premsa també hi troba una imatge seva amb un ganivet enorme. Segons expliquen, n'és col·leccionista. Els acusats no són conscients que s'estan convertint en figures mundialment conegudes. Ells estan tancats en cel·les d'aïllament. Mentrestant, encara queden moltes coses per resoldre en la investigació. De fet, totes. Perquè fins ara només hi ha declaracions i indicis, però no hi ha cap prova física que avali res. Això sí, els mitjans de tot el món, especialment els anglesos i els italians, sembla que ja tenen culpable. Ja veurem com acaba això. L'autòpsia ha revelat que la causa de la mort, el tall al coll de la Meredith, era molt profund. Els forenses s'inclinen a creure que ho ha fet un home. Això quadra amb la versió que, de moment, és l'oficial. Patrick Lumumba seria l'autor dels fets, mentre que Solecito i Knox estarien a la casa però no haurien fet res. Tot i així, els veïns de Perusa, que fa més de 10 anys que coneixien Lumumba perquè des que va arribar del Congo regenta un bar a la ciutat, s'han estranyat molt que ell hagués pogut fer una cosa així. El descriuen com un home gentil que sempre intenta ajudar tothom. 3 setmanes després de la seva detenció, Patrick Lumumba és alliberat. Una llarga llista de testimonis han afirmat que la nit dels fets, Lumumba era al seu bar treballant. Al sortir de la presó, diu això.
No tinc ni idea de com he acabat en tot aquest embolic. Perquè sóc negre. Perquè tinc les pintes del culpable ideal.
Les incògnites, en lloc de disminuir, augmenten. Què respon l'Amanda a tot això? Per què va assenyalar Lumumba?
Estava estressada, espantada. Era després de moltes hores d'interrogatori, al vespre. Jo era innocent, i l'únic que ells em deien és que era culpable.
L'Amanda explica que el va culpar perquè després de moltes hores d'interrogatori i molta pressió perquè expliqués la veritat als investigadors i en haver-li ensenyat un missatge on ella mateixa li deia a Lumumba que es veurien més tard, va optar per connectar les idees i va acabar fent una confessió falsa. Mentre la investigació continua, l'Amanda i el Rafaele segueixen tancats a la presó. L'Amanda compartia habitació amb 2 presoneres. Li van fer proves mèdiques que incloïen anàlisis de sang. I un bon dia, els metges li van explicar que tenia la sida. Mentre era a la presó, l'Amanda escrivia un diari que la policia va reclamar com a prova. I perquè us imagineu la magnitud de la seva fama i que el periodisme en moltes ocasions fa olor de claveguera, algú va filtrar el diari a la premsa i el seu contingut va ser publicat en molts mitjans. En el diari escrivia molt sobre la seva innocència i la idea de llibertat. Escrivia coses com això.
Sóc innocent i, per tant, seré lliure. 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 Llibertat. Tindré llibertat.
També escrivia sobre la Meredith.
La meva amiga va ser assassinada. La meva companya de pis, la meva amiga. Era guapa, intel·ligent, divertida i es preocupava per tothom. Tothom que conec ha estat destruït de tristesa per ella. Però tots tenim sentiments contradictoris. Estem enfadats. Volem justícia.
Els diaris com el Telegraph també van publicar que el diari de l'Amanda enumerava els 7 homes amb què havia tingut relacions sexuals i amb quins havia utilitzat protecció o no. Això ho escrivia preocupada, com ho farien moltes postadolescents si els acabessin de dir que eren seropositives. El diari anglès també es revelava que després d'haver-la tancat a la presó havia rebut moltes cartes de diferents homes d'arreu del món. Alguns li demanaven matrimoni, altres només li demanaven conèixer la noia amb la cara d'àngel. Els mitjans, fins i tot, publicaven una carta que l'Amanda havia enviat a un exnòvio seu. I ara, perquè flipeu una mica amb aquest cas, sapigueu que temps després que li fessin les analítiques a l'Amanda Knox i li diguessin que tenia la sida, es va saber que era mentida. Era una estratègia de la fiscalia per veure la seva reacció. En fi, continuem amb el que estava passant fora de la presó, a la investigació, que hi sucarem pa. El 15 de desembre, 14 dies després de la mort, els investigadors havien entrat a registrar el pis del Rafaele Solecito. Ho troben tot completament normal, excepte una cosa, un ganivet que concordaria amb l'arma del crim. On el troben? A l'habitació del Rafaele, lloc on, segons els 2 testimonis, han explicat un cop rere l'altre i passaven moltes hores. Busquen rastres d'ADN al ganivet i troben el mànec ADN de l'Amanda. Això encara podria ser normal si l'Amanda passava tantes hores de temps en aquella casa i en aquella habitació. Seria normal que de tant en tant tallés alguna cosa, com per exemple 4 tomàquets, i hagués agafat aquell ganivet. La prova important és el que troben a la fulla, la part amb la que el ganivet talla. Allà hi troben ADN de la Meredith. I quan a poc van arribant els resultats del laboratori, el cas cada cop apunta més cap a l'Amanda i el Rafaele. Recordeu que a l'escena del crim hi havia uns sostenidors plens de sang? Els investigadors creuen que, per com els van trobar, la Meredith els portava posats en el moment de l'assassinat. la part del fermall, és a dir, la part amb què s'enganxa, que es botona, la van trobar dies més tard en un lloc diferent al sostenidor. La van trobar a sota d'una catifa. I en aquell fermall, el laboratori italià hi troba restes d'ADN de Raffaele Sollecito. I encara hi ha més resultats d'ADN. Imagineu-vos per un moment l'habitació on van trobar la Meredith. Una habitació relativament petita, amb un escriptori d'estudiant, un llit individual, una tauleta de nit i un armari. I l'ADN del Raffaele en un sostenidor, cosa que el situa presumptament a l'escena del crim. Els investigadors ja assumeixen que l'Amanda també hi era, tot i que de moment no en tenen cap prova física més enllà de la declaració d'ella. I a més, les proves d'ADN troben el rastre d'una tercera persona, un home. El seu rastre biològic es troba en 8 punts de l'habitació, la gran majoria al terra i un al coixí del llit. I atenció, un rastre d'aquest tercer individu es troba a la vagina de la Meredith. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Resulta que aquell ADN pertanyia a un antic conegut de la policia italiana, un tal Rudy Herman Gede, un jove originari de la Costa d'Ivori que tenia antecedents de robatoris amb violència. Això ho van saber el dia 19 de novembre, 19 dies després del crim, però aquest detall no s'ha filtrat a la premsa. La policia busca a Gede, però han passat més de 15 dies i ha fugit del país. La policia aconsegueix contactar amb un amic seu i li demanen que el truqui per saber on és i per veure si, parlant amb ell, explica alguna cosa sobre la mort de la Meredith. L'amic accedeix a fer-ho i contacta per Skype.
Em sents?
Sí.
En quin embolic t'has fotut, tio?
La noia a la que van matar la vaig conèixer la nit anterior. El dia després em vaig anar a casa seva, però no van fer res perquè cap dels dos tenia condó. Així que vaig anar al lavabo. Llavors vaig sentir crits i vaig sortir corrents del lavabo. I vaig veure un paio. No li vaig veure la cara perquè estava fosc. Va sortir corrents per la porta de davant. Llavors vaig veure la Meredith, que perdia molta sang. Tenia un tall a la gola. I es va agafar a mi, amb força. Em vaig espantar perquè tot estava ple de sang. Tinc por. L'Amanda no hi va tenir res a veure. Ella no hi era.
La policia emet una ordre internacional de detenció i el 6 de desembre Gede és traslladat a Itàlia. L'advocat del detingut demana que es faci un judici a part, separat dels altres dos. Segons ell, si se'ls jutgés tots tres junts, les culpes recaurien únicament sobre Gede. En canvi, si es realitzaven dos processos diferents, es podria tenir en compte la presència i culpabilitat o no de Knox i Sollecito. Els intríngulis judicials donarien per molts capítols. El cas és que la justícia italiana ho va acceptar i es van fer dos judicis diferents. Primer es va jutjar Rudy Herman Gede, l'home que havia deixat ADN per tota l'habitació i per tot el cos de la víctima, fins i tot a la seva vagina. I què diu Gede al judici? Explica que va anar a casa amb la Meredith per tenir sexe amb ella i que el van tenir. Després diu que més tard va anar al lavabo i quan era al lavabo va sentir un soroll i crits. Va sortir corrents i va veure, a través de la finestra, la silueta de l'Amanda Knox fugint de la casa. La Meredith feia setmanes que sortia amb el Giacomo i per com tots els amics parlaven d'ella, no semblava el tipus de persona que s'enduria algú més al llit amb tanta facilitat com pretenia aparentar l'acusat. Un detall que no va quedar clar va ser per què hi havia una finestra trencada i la porta de l'habitació de la Meredith tancada per dins. La teoria del fiscal d'aquest cas era que en Gede va entrar a robar trencant la finestra. Es va topar amb la noia, la va violar, la va matar i va fugir per la porta principal. El judici del Gede va ser molt ràpid. Amb tantes proves d'ADN que el situaven a la casa, no hi havia gaires dubtes. El van condemnar a 30 anys de presó. Però encara quedaven per jutjar el Raffaele Sollecito i l'Amanda Knox, a qui això que denominem opinió pública ja feia temps que havien condemnat. I a qui, no ho oblidem, sempre havia culpabilitzat el fiscal que s'inspirava en Sherlock Holmes. 2 anys i mig després d'haver entrat a la presó, l'Amanda i el Raffaele van a judici. Els italians parlen del judici del segle. Recapitulem abans d'entrar a la sala de vistes.
El dia 2 de novembre al migdia, la policia troba morta la Meredith Kercher en una casa de Perusa, Itàlia. La causa de la mort és una ganivetada que li va tallar el coll. Uns dies més tard, la policia deté Amanda Knox, Raffaele Sollecito i Patrick Lumumba com a suposats agressors. Hi ha declaracions contradictòries entre ells i l'Amanda assenyala el Patrick, un noi negre que té un bar a Perusa en el que ella treballa de tant en tant. L'explicació de la fiscalia és que els 3 agressors estarien celebrant una mena de festa sexual a la que la Meredith no es va voler afegir i per això la van matar. Setmanes més tard, Lumumba és alliberat sense càrrecs perquè pot demostrar la seva innocència. Aquella nit estava treballant al seu bar. Dies més tard arriben els resultats de la policia científica i es troba l'ADN d'una 4ª persona, d'un home negre procedent de la Costa d'Ivori, Rudy Herman Gede, amb antecedents d'agressions violentes. L'acusació canvia un negre per un altre i manté la teoria. Amanda Knox, Sollecito i Gede estarien celebrant una espècie d'orgia sexual a la qual Meredith no es va unir i per això la van agredir.
Quan arriba el judici de l'Amanda i el Raffaele, a Gede ja l'han condemnat a 30 anys per assassinat i violació. Però el plat fort per a la premsa i les televisions és el judici de l'Amanda Knox, la bonica americana a qui tothom ja coneix com la freda Foxy Noxy. L'Amanda, al judici, va fer la següent declaració en la que intentava explicar que era innocent.
Io non sono calma.
No estic calmada. Aquests darrers dies he escrit sobre un full al meu davant que tinc por de perdre'm a mi mateixa. Aquest paper ha sigut enviat als mitjans i ha donat voltes. Tinc por de ser definida com el que no sóc i per coses que no he fet.
El veredicte en primera instància és el següent.
This is a CBS News special report. I'm Bob Schieffer in New York. There is breaking news from Perugia, Italy.
Guilty of murder and sentenced to 26 years in prison. That is the verdict for Amanda Knox, the 22-year-old from Seattle, who has been on trial in Italy for the past year for murdering her British roommate,
Meredith Kercher. Perugia, Italy, where tonight an American college student has been found guilty of murder in a case that has sparked international headlines and controversy. It was a stunning verdict in what's been called Italy's trial of the century, and for 22-year-old Amanda Knox and her family from
Seattle, l'Amanda culpable d'assassinat, difamació i agressió sexual i la condemnen a 26 anys de presó. Al Raffaele el condemnen també per assassinat i agressió sexual. Li cauen 25 anys de presó. Els pares de l'Amanda es van gastar més $1 milió en la defensa de la seva filla. Els advocats de Knox van apel·lar la sentència i van aconseguir que experts internacionals revisessin el cas. Les al·legacions més importants es van focalitzar en les proves que contenien ADN, és a dir, el ganivet i el sostenidor, que són, ara per ara, les proves principals que sustenten la culpabilitat de l'Amanda i el Raffaele. Per realitzar proves d'ADN, l'espai on es duen a terme les proves ha d'estar completament aïllat, i aquest no va ser el cas de la investigació a Perusa. Un expert extern a la policia de Perusa analitza els documents de vídeo on la policia italiana va enregistrar la recollida de les evidències a l'escena del crim i hi troba moltes irregularitats. Afirma que la recollida va ser caòtica. Els especialistes no es canviaven els guants quasi en cap ocasió. A l'escena hi van entrar moltes persones que, entre altres errors i irregularitats, no portaven la vestimenta adequada, com són els famosos vestits blancs de plàstic que eviten que es deixin restes biològiques. I sabeu qui es veu les imatges que es mou per l'escena del crim amb tota naturalitat i amb roba normal i corrent? El fiscal enamorat de Sherlock Holmes. A més, els investigadors externs, en aquest cas forenses, es pregunten si va poder haver contaminació de les dues proves més importants del cas, el ganivet i la tanca o fermall dels sostenidors.
El fermall dels sostenidors no el van trobar fins a 46 dies més tard de la mort. Quantes persones deurien haver passat per aquella habitació durant aquell mes i mig? A més, les proves d'aquests experts independents també detecten que en aquest fermall del sostenidor de la Meredith hi ha restes d'ADN de dos homes més i que d'aquesta dada l'acusació no en va fer cas. Només van explicar que hi havia l'ADN de Solecito. I el ganivet, la prova més important en aquest cas, també tenia problemes de contaminació. Segons les proves, l'ADN de l'Amanda sí que hi és molt present al mànec del ganivet, però la quantitat d'ADN de la Meredith que hi ha a la part afilada és molt pobra. Quan hi ha tan poca quantitat d'ADN, els experts diuen que la probabilitat de contaminació és molt alta.
La policia científica de Perusa va acabar reconeixent que van analitzar més de 50 proves a la vegada, totes juntes damunt la mateixa taula, amb la qual cosa la probabilitat de contaminació és altíssima, quasi segura. La sorpresa a gran part del món va ser majúscula.
Assolve entrambi gli imputati dai reati loro scritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto.
Per non aver commesso il fatto. L'apel·lació resol que no són culpables. Amanda Knox i Raffaele Solecito queden lliures. Els mitjans americans, sobretot en entrevistes i tertúlies, van començar a menysprear la justícia italiana i en molts casos riure-se'n, amb expressions com «ja sabeu, són italians», com si els nord-americans poguessin donar lliçons d'honestedat en els procediments judicials. Però, en fi, millor que calli perquè nosaltres encara som a Espanya i em sembla que podríem trobar molts exemples de mala praxi judicial. Però res, deixem-ho estar i no marxem del cas. L'Amanda, als Estats Units, és una celebritat.
And breaking news tonight, Amanda Knox finally home. That was the scene just a few minutes ago, short time ago, the plane carrying her and her family landed.
La seva arribada en avió a l'aeroport de Seattle és recollida per les grans cadenes americanes. Sentiu de fons la cobertura que en va fer la CNN, on seguien l'arribada de l'avió en directe. El presentador explica que s'espera que tant l'Amanda com els seus pares i el seu advocat facin una roda de premsa al mateix aeroport. I en la seva intervenció, l'Amanda Knox dona les gràcies a tothom que ha cregut en ella i diu que l'únic que li importa ara és estar amb la seva família.
What's important for me to say is just thank you to everyone who's believed in me, who's defended me, who's supported my family. I just want, my family is the most important thing to me right now, and I just want to go and be with them. So thank you for being there for me.
L'Amanda va concedir moltes entrevistes i en totes se li preguntava el mateix. Va matar la Meredith Kercher? L'Amanda sempre repetia que no, però no hi havia entrevista en què no es repetís la pregunta. El cas es va fer tan famós que hi va haver experts de tota mena que van fer tota classe d'anàlisis de l'Amanda, fins i tot de comunicació no verbal, de la seva cara o de com eren les seves respostes per intentar desvetllar la veritat. La bola mediàtica inicial s'havia fet tan gran que la realitat i la posterior absolució no tenien cap validesa a nivell popular. Ho teniu a internet, si és del vostre interès. L'Amanda fins i tot va escriure un llibre titulat Esperant per ser escoltada. Però la història de l'Amanda no s'acaba aquí. A Itàlia, alguns dels investigadors que han portat el cas, en especial Giuliano Magnini, el fiscal que somiava en superar la intuïció de Sherlock Holmes, i la família de la Meredith Kercher, no tenen cap dubte que l'Amanda va tenir alguna cosa a veure amb la seva mort. Les contradictòries declaracions que va fer l'Amanda, el fet que es reproduís un robatori quan no n'hi va haver cap, les taques de sang al lavabo i a la tovalloleta de la dutxa, ara són els elements que per a ells indiquen que l'Amanda no diu la veritat. Tant la fiscalia com els advocats de la família de Meredith demanen que el Tribunal Suprem italià revoqui l'absolució del cas. I aquí ve un altre gir de guió increïble. El 26 de març de 2013, després de revisar el cas, el Tribunal Suprem d'Itàlia declara novament culpables l'Amanda i el Raffaele, anul·lant la resolució anterior que els alliberava. Les evidències que el Tribunal Suprem presenta són circumstancials, fan referència a l'estrany comportament dels joves durant els dies posteriors a l'assassinat i a les declaracions de coneguts italians de l'Amanda, que parlen del tipus de vida que portava a Itàlia. Els advocats de l'Amanda i el Raffaele apel·len al jutge per aquesta decisió. Els nervis són màxims. És la darrera oportunitat. Aquí s'ho juguen tot. I aquesta és la resolució final.
El Tribunal Suprem d'Itàlia absol la nord-americana Amanda Knox i la seva exparella de l'assassinat d'una estudiant britànica, Meredith Kercher, l'any 2007. Knox, en llibertat des del 2011, ha comparegut des dels Estats Units per agrair la sentència, que confirma la seva exculpació d'uns fets pels quals va estar 4 anys empresonada. La sentència estableix com a únic culpable del crim un home originari de la Costa d'Ivori, Rudy Gede, ja condemnat el 2010 per ser còmplice de l'assassinat.
La família de Knox va esclatar de felicitat en sentir la notícia. El setembre del 2015, mesos després de l'absolució, el tribunal fa pública la sentència on expliquen que durant la investigació hi va haver moltes coses que es van fer malament i que els mitjans de comunicació van contribuir exageradament a crear una necessitat frenètica que hi hagués més culpables. El Suprem italià reconeix també que no hi ha cap prova biològica que assenyali que l'Amanda o el Raffaele ni tan sols fossin a la casa aquella nit. A Itàlia, a pesar de tot, la realitat i les proves es van acabar imposant a la ficció impulsada per un fiscal i ampliada per uns mitjans delirosos de sang. Una feina mal feta va crear tota una història que finalment s'ha demostrat falsa. La mala praxi de la policia i la fiscalia van aconseguir desacreditar completament el cas. Alguns periodistes han reconegut que es van deixar emportar per l'huracà de la història i que algunes informacions eren completament inventades. Una setmana més, gràcies per escoltar-nos. Nosaltres tornem amb un altre cas tan aviat com puguem. Bona nit.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Guió, Laia Foguet. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea. On a blue, blue day, blue eyes, baby's got blue eyes. When the morning comes, I'll be far.
I'm holding.